Abans, quan sortia al carrer, em donava por, però ara m'agrada caminar sola perquè ja em sento més segura.
Massa sovint les escriptores han de guanyar premis perquè algú es recordi d'elles. La imatge de l'escriptor com aquell senyor amb bigoti i posat seriós costa d'esborrar. És evident que hi ha moltíssimes escriptores, però fixeu-vos que la majoria de dones que estem llegint els últims anys no les coneixíem fa més d'una dècada, ni tampoc van parlar-nos d'elles al col·legi. Només cal pensar, per exemple, en algunes de les últimes Premi Nobel, la Olga Tokarczuk, la Louise Gluck o l'Annie Ernaux. Us sonaven abans que els donessin un premi?
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Avui la Cristina Fernández Cubas ha guanyat el Premi Nacional de les Letres Espanyoles, un premi important que ha guardonat aquesta escriptora d'Arenys. L'heu llegida mai? Si el premi serveix per descobrir-la, benvingut sigui. I com dèiem, tenim ganes de parlar de qui és aquesta dona, la Cristina Fernández Cubas, que segur que l'hem de llegir més i que segur que hi ha algú que potser avui ha dit doncs jo no la conec, aquesta dona ha guanyat un premi molt important. És autora, d'entre d'altres, de Mi Hermana Elba o Parientes Pobres del Diablo i és considerada una de les millors contistes en castellà. I tenim al telèfon una dona que l'ha coneguda i que l'ha llegida, que, ja ho sabeu, és la nostra estimada Anna Guitart.
Què tal? Bona nit, com esteu?
Bé, bé. Mira, reivindicàvem una mica les escriptores, perquè, sí, perquè encara que tot el dia sembla que n'hi ha moltes ara i que en parlem, encara
I
no
són,
sé...
I són, eh? I són. Sembla, i perquè hi són, sí. Afortunadament.
Però vaja, que ens costa molt fer memòria d'aquestes dones, no?, moltes vegades, i que els hem de donar un premi perquè de sobte les posem al mapa o les recordem. No sé si és el cas de la Cristina Fernández Cubas.
A veure, la Cristina Fernández Cubas és una autora reconeguda. Sí que és veritat que jo crec que aquí, potser a Catalunya, no està tan llegida. És possible que sigui perquè ella, tu ho deies ara fa un moment, Montse, s'ha dedicat molt a fer contes. Ella sempre diu que també ha fet novel·la, va escriure una obra de teatre, va fer la seva mena de memòries, però realment, i si us hi fixeu, quan li han donat el premi, tots hem sortit a dir, oh, que bé, m'encanten els seus contes. I és veritat que els contes són un gènere que, incomprensiblement per mi, perquè jo en soc molt lectora, no acaba de funcionar tant de vendes. O sigui, la gent no li interessa tant llegir contes. Llavors, potser per això la teníem una mica menys situada. Però jo et dic una cosa, Montse, la sort d'aquests premis és que et permeten fer descobriments i que, mira, amb els llibres està bé perquè mai arribes tard.
I
avui m'he posat tan contenta quan he vist que havia guanyat ella i he pensat, mira que bé, que ha merescut i tant de bo d'aquí en sorgeixin doncs, nous lectors, perquè a més la Cristina és molt respectuosa amb els lectors. Ella sempre considera que fan una part molt important de la feina per acabar el que ella escriu.
Perquè ens fem una idea, si no l'hem llegida mai, i ara algú diu, me'n vaig a una llibreria aquesta setmana i començo a llegir-la. La trobarem a l'editorial Tusquets, sobretot,
sí,
i aquesta dona és una Alice Munro catalana, podríem dir, o com la definiries tu?
Ostres, jo no sé si a ella li agradaria que digués això, per modèstia, jo crec, perquè ella és una escriptora... Bueno, jo l'he vist i he parlat diverses vegades, només l'he entrevistat una vegada, i em va semblar una dona realment molt... Sí, com modesta, molt al seu lloc, molt orgullosa del que havia fet, però com més aviat discreta. Mira, jo crec que si entreu en l'univers de la Cristina Fernández Cubas, el que us trobareu és un univers bastant inquietant, Montse, t'he de dir.
Avui sí, ho deia, ella... no?, que diu que li agradaria que diguessin que si haguessin d'etiquetar la seva obra com inquietant.
Ah, sí? Ah, doncs mira, fantàstic, perquè ho he clavat.
Escolta'm, sí. Telepatia.
Sí, és que ella té això, no? Té una cosa com molt pertorbadora, perquè ella, de fet, diu que hi ha moltes coses que veiem, però moltes que no veiem, que no sabem ben bé què passa, i que a qualsevol lloc hi ha una mena com de forats negres, que ella és una mica el que també ha intentat que aparegui sempre com a la seva narrativa, no? Que hi ha coses com... que no saps ben bé què són, una mica plenes com de foscor, de dubtes, i aquesta barreja també molt important en ella de la realitat i la ficció, no? De dir, bueno, però això exactament ha passat de veritat o no, què passa amb tot allò que no ens veiem. Llavors té un imaginari que va molt per aquí i que jo us he de dir que no us faci por entrar-hi perquè és fascinant. Ara que ens agrada tant la Sara Mesa, perquè ens agrada molt
sí,
la Sara Mesa.
Sí, estava pensant
Montse,
justament amb la Sara Mesa, veus? Perquè la vam entrevistar la setmana passada en el programa aquí, que va venir al Cosmòpolis i vam aprofitar sí. per entrevistar-la. Jo li vaig dir, que encara riem ara, li vaig dir que era la mantis religiosa de la literatura espanyola i allò li va encantar perquè...
Boníssim.
És com, sí, aquesta cosa de coses que no sé d'on surten, aquests sí. personatges que estan com atrapats, però que surten sí. per un lloc que no t'esperes, no?
Potser en el cas de la Sara Mesa és una cosa més aterrada, diguem, uh-huh. no? I en canvi amb la Cristina Fernández Cubas, bueno, hi ha aquesta cosa més fantàstica, més d'elements sobrenaturals que venen una mica dels seus orígens de quan era petita. Tu saps d'on li ve aquesta passió per les històries, suposo, no?
A mi m'han dit que era perquè hi havia una persona que la cuidava de petita i que li va començar a explicar sí. contes i ve d'aquí, però no ho tinc clar, eh?
Sí.
És un rumor.
Sí, no. Vas molt bé perquè, més, ella sempre ho explica, que tenien una mainadera que els explicava històries que feien bastanta por i, a més, la mainadera aquesta, i tornem a la barreja aquesta, no?, de la realitat i la ficció, deia que eren històries que havien passat de veritat, però que no els podia dir on havien passat o a qui li havien passat. Llavors, clar, aquí ja va començar aquesta mena de dubte constant que té la Cristina Fernández Cubas, afegit a que tenia un germà que llegia llibres com de més grans i que a la nit, a la resta de germans, els reunia i els llegia La caiguda de la casa Usher, de l'Edgar Allan Poe.
Déu-n'hi-do, no? Quina
sí,
família.
No, però és que, a més, ho feia, Montse, allò posant-hi com molta intenció i feia bastanta por, i d'aquí li ve la passió amb ella també per aquest autor.
Doncs escolta, i si ens haguessis de recomanar algun llibre d'ella, algun lloc on començar, començaríem pels contes o per on començaríem?
Sí, jo començaria pels contes. Si voleu fer un acostament una mica més modest, podeu començar per L'habitació de Nona, que és l'últim llibre de contes que ha publicat i que només n'hi ha 6, però si em voleu fer confiança i teniu fe el que heu sentit, sembla que us pot interessar, jo crec que encara es deu trobar un recopilatori que es diu Todos los cuentos, que ja va sortir fa uns quants anys, i que de veritat que és una meravella. Mira, fa poc li vaig deixar una amiga i em va dir, trigaré més a tornar-te'l perquè pensava que només en llegiria 3 o 4 i els vull llegir tots. Dic, doncs, fabulós.
Doncs això és la garantia de l'Anna Guitarra aquí recomanant-nos a la Fernández Cubas, que avui, doncs, mira, la podíem haver trucat i felicitar-la, però hem pensat,
mira,
i què li direm? Escolta, la farem despertar allò a les 11 de la nit, més val que en recomanen sí. els seus llibres, que al final el que volen els escriptors és això, ser llegits.
Ser llegits, no? Sí. I a més, he llegit, em sembla que era el Sergio Fanjul al País, que deia que estava parlant amb ella, que li ha costat molt perquè ha comunicat molt, i que al final ella li ha dit, perdona, però és que me'n vaig a dormir, que estic molt cansada. O sigui, que potser aquesta hora ja fa estona que
és
al llit.
No ens està sentint.
Sí, ja podria ser.
Si funciona
segurament
la...
no.
Si funciona la telepatia, que li arribi doncs, aquestes bones vibres des d'aquí, des de les
Ai,
dones
sí.
i els dies.
Moltes felicitats. Mai que li arribi, estem molt contentes i me n'alegro moltíssim. Ha sigut realment una bona notícia avui.
Doncs Anna Guitart, moltíssimes gràcies. Escolta, torna a venir
vosaltres.
Un altre dia per aquí.
Em quedo escoltant-vos, eh?
Sí?
Jo no dormo. Jo, no,
ho has deixat?
Jo sí que em quedo escoltar-vos.
Com ets? Gràcies.
Vinga.
Bona nit.
Adéu. Bona nit.
Tal vez de tanto usar el gris te ciegues con el sol, pero es...
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili. Tu, jo i ni...
Parlem molt d'empoderament i d'igualtat, pensem que moltes coses ja les tenim superades i encara la salut sexual i reproductiva de les dones és un tabú o està plena de prejudicis. I aquesta taranyina comença de ben petites i ens passa a totes les dones, a les ciutats i als pobles. I, Mònica Homs, tu ets una mica de poble, de ciutat petita, no, podríem dir? Què et
sembla? De ciutat petita, allò és un poble-poble.
Sí?
Sí.
Estem parlant de Sant Joan de les Abadesses i tu vas anar a l'institut on havies estudiat tu, oi? A parlar amb unes noies sobre la regla. Aquesta cosa que sembla que tenim superadíssima, però no.
Exacte, Montse, no del tot. Vaig parlar amb quatre santjoanines, que ja veuràs quan les escoltis, perquè de veritat que podrien ser les teves tertulianes de tot el discurs que tenen.
Escolta'm una cosa, abans de sentir-les, vull donar també la benvinguda, que ens acompanya aquí. Ara, de moment, ens està escoltant, però després arribarà el moment de que ens farà un examen i tot. Estem parlant de la Patricia San Mateo, que ha impulsat el joc Benvinguda a la vida cíclica i que justament també es dedica a fer xerrades de formació a les escoles. Potser ha de passar per l'Institut de Sant Joan de les Abadeses o no. Ara ho descobrirem. I la Patricia San Mateo és antropòloga i enginyera. Benvinguda, bona nit.
Moltes gràcies.
Doncs ara parlarem amb tu. Tu ara de moment para l'orella, a veure què et sembla tot el que vas sentint i després també et preguntarem.
Molt bé. La reina de totes, la cuina de la sala. I encara
ja no m'espassa. Doncs Montse, ja et dic d'entrada que el discurs d'aquestes noies i com coneixen i viuen i han viscut i socialitzat la regla està anys llum de com ho vaig viure jo en el seu moment. Tot i així, la seva generació tampoc ha escapat del tot, diguem-ne, d'aquests tabús, no? La Laia, la Chloe, la Joana i la Jana fan quart d'ESO i tenen entre 14 i 15 anys. Els va venir la regla abans de començar l'institut, és a dir, fa uns 3 o 4 anys.
A mi em va venir a l'estiu de 6è. Me'n recordo que estava a la platja amb uns amics dels meus pares i vaig anar al lavabo i vaig veure que tenia sang i primer no ho vaig entendre i em va fer molta vergonya, però llavors ja vaig cridar als meus pares i em van ajudar i tot. I jo diria que vaig ser la primera, com de les meves amigues de Sant Joan, a tenir-la.
Jo estava amb una amiga meva, estàvem al lavabo i de cop dic, hòstia, i després ja com que ella ja la tenia, més o menys ja sabíem de què anava la cosa i ja li vaig dir a ma mare i normal.
Era a l'estiu, estava tornant de la piscina, em trec el banyador i tot i veig un atac allà. És com que no volia admetre que realment estava passant allò de cop. Bueno, vaig avisar la meva mare, vaig plorar una miqueta bastant, però perquè no volia acceptar que ja m'havia baixat i tot i bueno.
Me'n recordo que vaig ser de les últimes i me'n recordo que va ser un dia sortint del col·le quan vaig arribar a casa i estava sola i vaig anar al lavabo i vaig veure una taca. I després vaig trucar a ma mare i també vaig començar a plorar. No, vergonya tampoc, però era per... no sé, era raro. Ja ni esforçant-me puc plorar. No t'enyor
ni quan t'he d'enyorar. Parlant aquestes noies de la seva primera experiència, i a mi, d'entrada, ja en parlarem ara una miqueta, però el que més em sobta és que totes recorren a la mare, eh? Ningú ha dit, vaig trucar al meu pare per explicar-li, eh? Primera cosa...
Les mames fan aquest paper.
No, no, home, fan aquest paper i sembla que les filles només se senten còmodes amb elles per parlar d'això.
Sobretot al principi, sí. De fet, a mi, quan em va venir la regla, també vaig plorar una miqueta, com explicava ara la Joana també en aquest àudio, però vaig plorar amb la mama. Tu com? Com et va venir?
Jo pensava, li havia preguntat a ma mare si era hermafrodita o què, perquè a mi em va vindre als 15. Jo em pensava que ja no em venia, val?
L'estaves esperant amb candeletes.
Jo vaig trencar la màquina. I jo, la veritat, és que quan va venir i vaig plorant a res, vaig dir, per fi!
Ja era hora,
em pensava que era extraterrestre. No? Així que no va haver-hi plors, no va haver-hi mare, no va haver-hi res.
Jo directe a la mare, però sí que és veritat que unes altres que em van fer molt suport van ser les meves amigues, especialment aquelles a les que ja els havia vingut. També em vaig parlar amb la meva cosina gran. Això encara ho fan una mica, la sentim.
Jo no sé si estava ben bé del tot informada, però que sí, com que la meva amiga ja la tenia, més o menys ja sabia com anava la cosa, què passaria o què utilitzava ella.
Jo tinc una germana gran i ella sí que jo vaig viure molt quan ella li va venir, que jo no sabia què era, però llavors com que ja m'ho van explicar i ja veia jo cada mes com a ella li venia i tot, quan em va passar a mi, sí que primer em vaig quedar com que no sabia ben bé què estava passant, però llavors ja ràpidament ja ho vaig normalitzar.
A les meves amigues els hi va venir abans i també vaig estar al seu costat quan els hi va venir i perquè a mi mare també ho parlava molt.
Està bé això de tenir-ho normalitzat perquè sempre és com, imagina't, a vegades et descuides d'emportar-te un tampó, et ve la regla i no t'ho esperes, doncs vas amb qualsevol noia de la classe i li demanes i sense cap problema totes ens ajudem.
I una altra vegada, les amigues, les mares, no li pregunten a algú altre, és a dir, ens anem informant una mica, el qual vol dir que no sé què en penses tu, Patricia, però que a vegades no se'n parla prou, no? Si estan preguntant-ho sobretot a les amigues i s'informen així.
Clar, és que el que passa és que no hi ha informació.
O sigui, veritablement a les escoles, per exemple, no hi ha un espai on es pugui parlar d'això. No hi ha un espai on es generi una certa confiança perquè, a més, elles puguin fer preguntes, que tenen moltíssimes preguntes, però no hi ha un espai per poder fer-les.
Doncs, com a mínim, es cuiden entre elles, Mònica, i què ens explicaven més aquestes noies de Sant Joan de les Abadesses?
Ara, quan la sentíem, semblava que ho tenen molt, molt normalitzat, el tema, no? A mi me'n van parlar amb tota la naturalitat del món, però són noies de quart d'ESO les que els hi va vindre a primer. Escoltem com ho van viure al principi, també.
Aquesta naturalitat, mínim per part meva, ha set ara més endavant. O sigui, primer d'ESO jo no anava tan tranquil·la per la vida amb això. O l'obrir-la en silenci al lavabo, que si no se sentís, que feia tan soroll la compresa, no sé què.
Primer era com tenies que treure un tampó de la maleta, te l'amagaves, anaves al lavabo amb cuidado, com deia, obrir la compresa perquè ningú t'escoltés. Però ara el portes a la mà com qui porta el llapis.
O sigui, a mi des del principi no em va importar. Ara bé, sí que és veritat que jo me'n recordo primer dels primers cops que mai que vaig d'anar a canviar el tampax al lavabo, el portava a la mà i jo veia com els nens de la classe s'anaven girant com per mirar-me en plan aquesta noia que porta la mà.
Sempre estàs dins de la meva nevera. No m'importa quan sigui si plou o si neva.
Algú segur que l'ha amagat a la nevera con tal de que no li veiessin, eh?
A mi ara...
La compresa?
Bueno, jo a la nevera no, però els tàmpacs passant de mà en mà com si fossin droga entre les noies de la classe... A la Mònica d'11 anys li ressona tot això que expliquen.
Si ho penses, les hauríem d'obrir com si fos un paquet de mocadors de paper, no? Perquè és una cosa que necessitem biològicament, igual que quan et vols mocar, doncs vas al bany i una compresa o unes calcetes o la copa menstrual, etc. No? Perquè ara ja tenim molta...
S'ha obert el ventall moltíssim. Sí, sí, i elles ho tenen clar, però no sé si t'hi has fixat en un moment que una parla de quan va ser un nen qui va veure el tampó. Què passa amb els nens? Ho tenen tan normalitzat? Doncs no exactament.
Senten vergonyes, com que ho passen malament.
Que estem parlant entre nosaltres, comentem i no baixem la veu ni res, però és com que ells senten aquest tema i és com... es fan els sordos.
Evidentment no ho amaguem, perquè amagaríem el tema de la regla, però sí que és veritat que els hi dona com més vergonya parlar sobre aquest tema, ja que alguns no estan informats, però zero informats. Però bueno, si em fa falta que jo que sé que una amiga em vagi a buscar la motxilla un tampó que estic al lavabo, doncs li diré que me'l vagi a buscar. Cada dia em posa
amb aquests nois també s'estan posant a prova, perquè això fa un temps, això era inaudit. Em sembla que la Patrícia i jo, que potser som una mica més de la mateixa generació, a nosaltres ens va passar que si li dèiem al pare o a un germà o un amic que anés a buscar compreses, arrufava el nas i deia, no, no vull anar jo, això, ho he vist a buscar tu.
Impossible.
No? I a més, quan ho feien, era com premi, no? En plan, mira quin pare més modern que tens, que fa aquestes coses. També hi ha un punt des d'on se celebra, no? Que això, o sigui, és a dir, podríem dir que moltes vegades allò de... ja ets una dona, no? Com ho veieu?
A veure, nosaltres sempre diem que no li hem de dir a una nena, que encara potser té 9 o 10 anys, que ja s'ha convertit en una dona. No? Això de, bueno, ja ets una dona. A veure, encara continua sent una nena. Fins que no passi un temps, que el seu cos no hagi estabilitzat les mesures, no, les caderes... Uh-huh. Fins, o sigui, que no passi un temps...
Que et vingui la regla no és sinònim de que siguis una
que
dona,
siguis,
no?
De que siguis una dona.
Perquè aquest passa... missatge, què passa amb aquest missatge? És un missatge erroni?
És un missatge erroni, perquè no és una dona encara. El que sí que és fèrtil, però encara continua sent una nena.
Tu, Mònica, la teva àvia sí que t'ho va dir, no? Ja ets una doneta.
Va ser el primer que em van dir. De veritat, m'ho va dir la meva àvia, vaig plorar. Mama, jo no vull ser una dona encara, no vull ser una dona, la meva mare, i em va dir, no pateixis.
Encara queda no molt per ser una dona.
Sí, i amb elles també els hi van dir, ja veureu, escolteu-les.
No vaig notar cap canvi, l'únic que sí és sobretot pressió social. Quan et ve la regla i li dius a la teva família, el primer que et diu te iaia és ja ets una dona, i tu realment no has canviat res, continues sent la mateixa nena que té 11 anys, l'únic que ara es desangra un cop al mes. I clar, diuen que ja ets una dona, veus a teva mare que és la dona, i dius, jo no sóc igual, jo tinc 11 anys, l'únic que m'acaba de baixar la regla, i et quedes una mica en xoc, per dir-ho d'alguna forma. La barbacó en el teu balcó, em
desfaré a les teves mans si fa més calor. Vaja, això és el que les àvies, no? Encara estem amb aquest llenguatge, però segur que a moltes dones els hi han dit això, no?
Sí, constantment, i no és l'única cosa que et diuen, perquè elles van parlar d'unes quantes coses més que també se'ls hi va repetir molt i que encara algunes els hi repeteixen.
Altres mites, tipus, si estàs de mal humor és per la regla o coses d'aquestes, sí que ho he sentit a vegades. No em molesta del tot, però no em senta bé, perquè és com, vale, per què? I si no, no puc estar així, si no tinc la regla, no puc estar de mal humor.
Aquest comentari en concret de... ai, tens la regla referent al teu mal humor? És com, quan la tinc encara fa més ràbia, però si no, a vegades és com, jolines, i per què, saps?
Dona bastanta impotència.
Sobretot si ve per part d'adults que pots considerar fins a un cert punt com referents en altres coses, no sé, que tinguin això, és com, no sé.
Vaja, això és un missatge clarament misògin, no? Perquè t'estan dient que això que t'està passant és per culpa de la regla. És allò, només falta que et diguin perquè ets dona. És com l'escapatòria, no? També?
Sí.
Com ho veus, Patricia?
Sí, sí. O sigui, això d'haver de dir que ja estàs amb la regla, ja estàs histèrica, ja estàs rara, això no s'hauria de dir.
Perquè... No s'hauria de dir, però és que, a més, no és veritat. O sigui, hi passen coses en aquest temps hormonal, no? Però podem estar més irascibles o el que sigui, no? Però és que resulta que les dones no podem estar ni irascibles, ni enfadades, ni contestar malament. Sempre hem d'estar de bon humor, hem de ser simpàtiques.
Clar.
I, sobretot, calladetes, estem boníssimes. Digues, Patricia.
Sí, jo el que volia dir és que, clar, vivim en una societat molt productivista. I una societat en la que es vol que la dona estigui sempre en un punt, no?, molt, molt fort de donar,
d'estar activa,
de treballar. I llavors no s'entén que no som lineals. Les dones som cícliques. Tenim canvis emocionals, tenim canvis en les nostres capacitats, fins i tot.
Bueno, els homes també, eh?
Els homes també, sí. Però nosaltres cada mes. Mm-hmm. Nosaltres cada mes, degut als canvis hormonals, anem passant per uns estats d'ànim i per unes... Jo sempre dic que som com quatre dones en una. Però l'interessant és conèixer quina dona sóc en cada moment.
D'entrada, no s'accepta que tinguem canvis o que tinguem en un determinat moment més geni o el que sigui, no?
Així, clar, és això el que no s'accepta. No s'accepta tampoc que... Potser tampoc s'accepta que estiguem sense fer tantes coses, tan actives. Tampoc ni tan sols les pròpies dones acceptem el moment d'haver de descansar.
De recolliment,
de
no?
Recolliment.
De dir, ara no em trobo gaire bé, escolta,
clar,
ho deixo estar.
Ara mateix no necessito anar tant de boli, necessito estar més tranquil·la, però això, per això fa falta que les dones primer reconeguem que som cícliques i després també tota la societat, que no s'entengui que aquests canvis són un problema, perquè no ho són. Si jo sóc capaç de ser més fidel a mi mateixa i més coherent i descansar quan el meu cos necessita descansar, jo després vaig molt més activa, vaig més alegre, vaig millor. Però si no sóc fidel a mi mateixa i no descanso quan el meu cos m'ho està demanant i vull mantenir el ritme
però de l'acció... Però la vida no ens porta cap aquí, perquè aquestes noies no poden dir avui no vaig a l'institut que tinc la regla.
No, però no es tracta de no anar a l'institut. Ni de no anar a treballar, ni de...
Exacte.
No, sinó d'estar a la consciència. Jo, per exemple, quan m'ha de venir la regla, els dies abans, per exemple, si he d'anar a unes reunions, jo ja sé que vaig d'una altra manera. No vaig amb la mateixa acció, activitat mental. No sé si m'explico.
Sí, claríssimament.
I es tracta de conèixer-nos.
És un tema d'autocura, en què parlem molt en el programa. I ara farem una mica de repàs de tot això que hem sentit ara, perquè tot això que hem sentit ho hem sentit en aquest institut de Sant Joan de les Abadeses, però ho podríem haver sentit en molts altres llocs. Sou a les dones i els dies, i aquí trencant tabú sobre la regla, que dius, quina cosa més antiga, no? Doncs encara ho hem de fer, amigues. Estàvem sentint una mica aquestes noies de l'institut, i tu deies, Patricia, tinc moltes coses a dir del que comentaven. La Patricia és antropòloga i enginyera, i ha creat aquest joc que es diu Benvinguda a la vida cíclica, que dius que després ens posaràs unes preguntes,
sí, després
i jo em fa la sensació que suspendrem.
No,
perquè
home,
a mi
no.
Tampoc m'anaven a explicar res. Ai, 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 ai. Patricia, explica'm, què t'ha semblat el que hem sentit?
Bé, molt bé, mira, hi havia algunes cosetes... clar, eren nenes ja de quart, no? De quart de l'ESO.
Noies, sí, noies de quart
de l'ESO. I nois, no? Però deien que quan els hi va venir la regla, no tenien ni idea. O sigui, els va venir, no?, quan potser...
No tenien gaire informació.
A sisè, que no tenien...
Sí que en tenien una mica, eh?
Però que no estaven tan tranquil·les com estaven ara, no? Ara ja era super...
Sí, una cosa més de tabú, a mi em sembla, perquè sí que tenien coneixements, sí que sabien perfectament la teoria quan elles van arribar a primer, però encara com flotava aquest fantasma, no?, de la vergonyeta aquesta estranya...
Això.
Al voltant del tema.
D'això era el que volia comentar. Nosaltres vam estar fent, a principis d'any, uns tallers aquí a l'escola Collasso i Gil, aquí al Raval. A cinquè i a sisè vam portar unes compreses amb un gotero, amb un líquid sí. de color així lilós, granatós, sí. i van fer que els nens, tant els nens com les nenes, agafessin la compressa, l'obrissin, i se la posessin a la mà i amb el gotero anar tirant el líquid a sobre la compresa. Això, els nens, com no saben què és ni què no és encara amb aquella edat, no... Ah, bueno, sí que tenen ja una miqueta de vergonya en aquella edat, no? Cinquè...
S'ho imaginaven, ja, no, el que era.
Ja s'ho imaginaven, però bueno, era com, ah, vale... Es tractava com de normalitzar. Jo crec que això s'ha de fer, s'ha de visibilitzar, s'ha de normalitzar que els nens...
També a casa, no? Vull dir que la vegin a la seva mare o a les seves germanes, no?
Això.
Que no sigui una cosa que fem de tancar-nos allà al bany, allò vaja enforrallat, no?
Sí, sí, les mateixes mares, no? Doncs si s'han de canviar la compresa, que no s'hagin d'amagar quan agafen la compresa, no? De l'armari o el que sigui. Mm-hmm. Es tracta d'això, de normalitzar.
Petites coses. Què més t'ha cridat l'atenció del que hem sentit?
Ah, això de que parlen amb les seves mares. Jo sí que estic notant un canvi de que hi ha moltes nenes que sí que estan deixant-se acompanyar per les seves mares, no? Jo recordo a la meva edat que eren més les meves amigues. Jo vaig anar amb la meva amiga, no?, que era la que m'explicava més què estava passant, però no tant les mares. Tot i que encara hi ha moltes nenes...
Però impossible amb els pares, eh?
Amb els pares...
Veient, eh? Sí, science fiction, eh?
Sí, amb això, amb els pares...
Jo crec que com a mínim al principi costa, però jo, per exemple, si em vaig parlar amb el meu pare i elles m'han dit que al principi potser no va ser la primera persona a la que van recórrer, però que després a casa... Ah, no, és que a la Joana li ha vingut la regla. I el pare,
sí, però
amb
això
força
no és
normalitat.
Ja, però això no és parlar de la
no,
regla.
No, és, o sigui, mencionar-ho.
No li preguntes
exactament.
Tampoc els dubtes.
Clar,
és a dir,
no,
és
exactament.
No?
Sí, sí. Bueno, i tampoc no totes les nenes parlen amb les mares, encara, avui en dia. Perquè jo conec a moltes mares que m'han dit, ostres, és que jo vull parlar amb la meva filla.
D'això.
Jo li vull explicar, no? Ara hi ha molts recursos, no? Aquest joc o d'altres recursos, llibres, i jo vull apropar-me a la meva filla i dir-li i explicar-li, però la nena no vol, no? És com que encara no està tan superat això de parlar.
I suposo que també es construeix, no? Si tu no has parlat mai de segons que amb la teva filla de sobte un dia obrir el llibre...
Clar,
ja,
clar.
Ja,
és una cosa que s'ha de fer.
Que ara t'ho explicaré, no?
Clar, és una cosa que... Per això nosaltres diem que és molt bo parlar del tema abans, fins i tot. Abans de que els hi vingui la regla. We were running wild and so reviled,
raising Cain until we got exiled. But times are changing now. A les belleses aprenent tot això, Patrícia Sant Mateo, tu juntament amb un altre col·lega esteu amb aquest projecte on justament esteu treballant a escoles, aneu a fer doncs, xerrades, i a més ara us heu inventat un joc que el tenim aquí damunt la taula, això és ràdio, això no es veu.
Ai, quina llàstima.
Però es diu Benvinguda a la vida cíclica, i el que és una rodona amb diferents preguntes, és el del trip i el de la regla,
és com,
per dir-ho ràpid i malament.
Bueno, és com un, sí, és com un trip i el de la regla, sí.
Una de les coses que passa i que també voleu desmitificar amb aquest joc són els mites aquests que dèiem.
Per exemple, que si tens la regla i tens una trobada sexual, sí et pots quedar embarassada. Això és una qüestió molt important.
És un mite que hem sentit moltes vegades. No passa res, com que tens la regla, pots tenir relacions sexuals que no passarà res. No, mentre no. tens la regla es pot fecundar un altre òvul.
Sí,
eh?
Això és molt...
Alegria.
Sí, això és molt important tenir-ho en compte. Perquè pot haver-hi una ovulació espontània o pot haver-hi un espermatozou que s'hagi quedat a dintre i ens podem quedar embarassades.
Aquestes són algunes de les preguntes d'aquest Benvinguts a la vida cíclica. Hi ha mites, hi ha qüestions, podríem dir, de tipus orgànic, no? És a dir, biològiques.
Sí, sí, sí.
Què més hi ha en aquest joc?
Mira, us explico una mica. El joc el que vol és entendre què és la menstruació, que les persones entenguin què és la menstruació, que tenir la regla és sain, que tenir la regla és sain natural. Això és el primer, naturalitzar, i per això el que fa és relacionar el cicle de l'ovulació i la menstruació amb altres cicles de la natura. Es va recorrent el cicle de les quatre estacions, el cicle de la planta de la carbassa i després el cicle ovulatori menstrual.
El cicle primer, de la carbassa, per què el cicle de la carbassa?
El cicle de la carbassa, de la planta de la carbassa, per entendre, sobretot la carbassa, perquè té una flor masculina i una flor femenina. La mateixa planta pot tenir les dues flors. Llavors ens ajuda molt...
I funciona, o sigui, funciona bé per explicar justament com funciona la regla i com funciona l'ovulació d'una dona, no?
Sí, sí, s'entén molt bé. A més, hi ha una cantonada del tauler, es veu la imatge de...
Sí, que és molt de l'època, no? Carbasses?
Sí,
de carbasses i òvuls.
Carbasses i òvuls.
Perfecte. Sí, doncs escolta, ens apuntem a això. On podem comprar aquest joc?
Mira, el nostre projecte es diu Oudoka.
Oudoka.
Oudoka. I és oudoka.com, la web. I tenim la nostra botiga online.
I allà podem comprar-ho.
Que es pot comprar.
Molt bé. Doncs escolta, Patricia San Mateo, moltíssimes gràcies per aquest viatge. Crec que tots hem de fer moltes classes, però que és important que comencem doncs, a enfilar el fil a l'agulla, tant homes com dones, eh? Molt important això.
Sí, sí, sí. Nosaltres amb aquest joc el que volem és arribar a totes les escoles, que el joc pugui estar a totes les escoles, de primària, de secundària, i a totes les biblioteques públiques i les biblioteques de les escoles. I sobretot, nosaltres fem això, posem molta atenció en que no només són les nenes i les dones les que hem de rebre aquesta informació, sinó també els nens i els homes, bueno, tots.
Sí, perquè jo estic pensant que les classes d'educació sexual també, o fins i tot les classes de biologia al col·legi, s'expliquen les coses i entenc que a vegades no hi ha temps, però molt bàsiques, no? Aparell reproductor, tal, però sí. Després com funciona la maquinària, no?
Clar, com funciona, i tota la part emocional també, perquè hi ha una part emocional que s'ha d'entendre i les necessitats, no?
Doncs escolta, Patricia San Mateo, moltíssimes gràcies per aquest projecte. Mònica Homs, fins aviat.
Fins aviat, bon sí que sí. In your eyes.
Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Les dones i els dies, de dilluns a divendres a les 11 de la nit.
Les dones i els dies.
A Catalunya Ràdio.
Ja sabeu que passen 9 minuts a 11:45 de la nit, això és Les dones i els dies, i ens encanta Les dones i els dies i tot el que hi té a veure, però també ens agrada que els homes passin per aquest programa. Per això volem agafar aquell home que estima a tothom, el Toni Cruanyes, l'hem agafat una mica pel coll i l'hem fet passar per la nostra prova del feminisme. A veure com se'n surt.
Les dones i els dies. I els homes, què? Par précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues.
Creus que és possible l'amistat entre home i dona?
Jo crec que l'amistat entre un home i una dona sí que és possible. I jo tinc amigues i considero que sí, que no hi ha cap problema amb el gènere i l'amistat.
Si vas a un restaurant, obres la porta perquè passi primer la dona abans que tu? Li serveixes la beguda a ella abans?
No sóc els que necessàriament deixi passar una dona davant amb una porta d'un restaurant. No en sóc conscient. Crec que ho faig per cortesia amb dones i amb homes.
Has tingut por que aquesta cortesia et faci semblar masclista?
No crec que el fet de ser cortès amb una dona hagi de ser masclista. Al revés, crec que és una cosa que no és... És a dir, des del punt de vista de coses molt quotidianes, crec que no és masclista.
Quines dones famoses has admirat o admires?
Dones famoses, moltíssimes. A veure, des de grans actrius com Meryl Streep fins a polítiques com Angela Merkel.
I dones no famoses?
Clar, hi ha moltes dones, també moltes escriptores i creadores que cada vegada s'estan imposant més per sobre de tots els clixés masclistes i crec que precisament tenen un extra d'interès afegit pel fet que això és prou nou.
Quina és la primera dona de ficció de què et vas fer fan?
La primera dona de ficció que vaig admirar és difícil, però si rasco em surt la Pippi Landstrom, clar, perquè era una nena que feia el que volia. I això, clar, en algun moment trobo que em col·lapsava una miqueta el cervell, perquè trencava unes normes que a mi em semblaven que no es podien trencar, i era una noia la que ho feia, encara tenia més mèrit.
Digue'm, l'últim llibre, disc o pel·lícula fet per una dona que has vist, llegit o escoltat?
L'últim llibre que he llegit és de la Maggie O'Farrell, aquest ha de ser el lloc, que m'ha encantat, la veritat, i sóc molt fan de Maggie O'Farrell, recomano els seus llibres i segueixo llegint-la.
Creus que t'han educat diferent que les dones de la teva família perquè eren dones? Posa'n un exemple.
M'han educat diferent claríssimament. Jo crec que la meva generació encara som dels que els nois a casa no ens feien fer les mateixes coses que les noies. Sí que t'obligaven a fer el llit, a recollir la taula, a parar a taula, però cuinar, netejar, són coses que no em van ensenyar a fer a casa i, en canvi, a les noies de la família, sí.
Quan sents la paraula feminisme, en què penses?
Per mi feminisme és una paraula, és un terme, em sona com una lluita totalment assumida i que crec que, no, totalment assumida, no aconseguida, però sí que com a lluita en el vocabulari del nostre dia a dia, com un element positiu d'empoderament.
Creus que els homes poden ser feministes?
Els homes podem ser feministes o podem intentar ser feministes. Hi ha una part que crec que ens hem de deixar aconsellar i fins i tot en algunes coses que no acabem d'entendre donar per suposat que una dona ens ho explicarà millor.
El moviment feminista dels últims anys t'ha fet repensar accions o comportaments?
El moviment feminista m'ha fet pensar moltes coses de les que sobre. Diguem-ne que m'ha fet veure la llum en algunes coses que no entenia que hi hagués foscor necessàriament, no? Respecte al nostre dia a dia i sobretot el no tenir límits les dones, no? Sense ser-ne conscient, jo crec que també havia pensat que hi havia uns límits a coses que es podien fer i que no es podien fer, i ara me n'adono que si no n'hi ha pels homes, per què n'hi ha d'haver per les dones?
Has patit molt amb el qüestionari?
El qüestionari m'ha fet patir una mica, saps que totalment a l'hora de buscar referents infantils, quan parlàvem del primer referent de ficció, això m'ha costat, i és que realment me n'adono de com no hi havia dones empoderades en els dibuixos de la televisió ni en els llibres infantils.
Ti voglio. Les dones i els dies. E quando mi guardi lo so cosa tu vuoi da me. Fans de la Carrà.
Vaig néixer del bici i calamanela, un ball de pataco de vora el ninot. Anava a les festes amb el mitja pela, un pinxo de barri que ho matava tot. Castig era l'home.
És que si està aquí la Sílvia Rosés, jo ja penso en Guillermina Mota.
M'encanta.
Perquè la perduda, avui que em vens a parlar, ja recordem qui és la Sílvia Rosés, aquesta dona que ens parla de moda cada 15 dies, i avui ens vens a parlar de calces, i jo he pensat que si la meva mare em veia sense calces em diria que sóc una perduda, com aquesta que ens
tota. Sense guia ni nord, me diuen perduda. Perquè s'estimar,
però no porto calces, no?
Bueno, avui descobrirem que hi ha moltes dones perdudes a la història, moltes, gairebé
moltes,
totes.
Moltes. Escolta, comencem
a parlar de roba interior.
Roba interior, calces, sostens, avui passarà de tot aquí, eh?
Calces,
sí. A mi m'agrada molt, he de dir un dia, si vols, dediquem un tema a la samarreta Imperi.
Vale,
però ja en parlem un altre dia, perquè em poso nerviosa només de pensar-hi.
Escolta'm, aquest tècnic ja no ha pillat, no ha pillat de què va la cosa, perquè
no.
Sempre ja posem roba interior i ens posen aquí sexis, tal qual. No, sí. No pot ser això.
No?
Home, no pot ser perquè...
No ho has demanat tu, aquesta cançó? Escolta'm.
No. Saps què passa? Ostres, parlem de roba interior i ràpidament ja els homes es posen a rascar, saps, la columna del gat, aquell fet de despart. Sí. No pot ser. Això és molt de mirada masculina, pensar, o sigui, connectar les dues coses, no? De fet, és que hem de pensar que moltes vegades obliden que darrere la roba interior hi ha unes dones que hem d'anar còmodes, no? No sé com ho veus tu. Hi ha aquest anunci ara de la televisió que surt la Jennifer López amb una mena de cosa complicadíssima, jo tardaria una hora a posar-me, que té com uns sostens amb unes cadenes i unes coses, i penso, però qui va amb això? Però és que moltes vegades...
Hi ha gent molt, vull dir, que no creu gaire en la comoditat, per dir-ho finament. Vull dir...
No ho sé, jo com que sóc de braga faja d'aquestes de coll alt,
sí.
No ho sé.
Visca.
Però, clar, en tot cas, penso que...
Avui que parlem de la regla, el que es diuen calces de regla, no? D'aquestes així grans i
jo,
tal.
Jo visc, som
vengida,
les caves de vaca. Però en tot cas, penso que moltes vegades obliden el destinatari final, que som nosaltres, no? I moltes vegades està pensat més per l'home que per la nostra comoditat. Però en tot cas, si pensem en roba interior, ràpidament... O sigui,
però no em diguis que no t'agrada anar sexy de tant en tant.
Mira, no sé què dir-te. Estic en un punt de cansament que el sexy... No sé, ja en parlarem després.
No dic res més.
Tu aquest sexy sempre, però vull dir, jo, ostres, estic massa cansada. Però bueno, si parlem de roba interior femenina, les calces jo penso que són un great hit total, no? O sigui, però i si Montse Virgili, jo, aquestes hores d'allò a les 23:47, et dic que les calces originàriament no eren de dones, que eren d'homes? Com te quedes?
Doncs com tota la vida. Vull dir, en aquest programa el que hem après és que tot es va fer per ells.
Exacte, doncs les calces també. Això
què
és increïble,
dius?
Absolutament.
A veure, doncs, què vols dir, que ells anaven en calces i nosaltres anàvem sense calces? Però què estem parlant, de la prehistòria o de quan?
No, t'explico. Segle XIII s'inventen les braies o calçons que ho portaven els homes per tapar els genitals, els seus genitals. Els nostres estaven allò, saps, els set vents. Aleshores, eren una mena de...
Potser estava bé, també, no?
Bueno, això és un altre debat, sí.
Ja en parlarem un altre dia.
En tot cas, era com una mena de pantalons que els camals arriben fins als turmells i mica en mica s'aniran escurçant, perquè abans l'home anava amb faldilla, ja t'ho dic ara, saps? Sí. Doncs a mesura que la
només
la faldilla...
anava pitjor, la cosa.
Exacte, a mesura que la faldilla anava pujant, el calçote, la calça aquesta anirà pujant, fins que al final serà com una mena de taparrabos que tapi penis i natges.
Vols dir, estem ja, o sigui, hem passat del segle XIII als 80,
no,
amb el, no, clar, com es dius, el taparrabos, jo clar, ja m'estic imaginant ja aquests calçotets allò estrets,
marcant. No, això al cap de poquet ja la cosa va començar a
pujar, ja.
A pujar. Sí. Aleshores, algunes dones, com que no teníem calces, s'atrevien a portar calces directament.
I per què ho feien, això?
A veure...
Per això, per apetar, per ser com un home, per dir, jo també em vull...
A veure, pensa que... Bueno, jo suposo que ho feien per comoditat, ho feien per moltes vegades, o sigui, vestir-se d'homes per també tenir la tranquil·litat, la protecció, no?, que li donava la tovall de l'home, però això era posar-se en greus problemes, perquè si una dona l'enganxaven amb roba masculina i roba també interior masculina...
Continuem al segle XIII, aquí?
Segle XIII, XIV, XV, anem endavant. Vull dir que és una constant.
I quan arriba la Maria Antonieta i portem aquells vestits així al Palau de Versalles, també continuem igual?
Amb el potorro a l'aire. Amb el potorro a l'aire. Per tant,
ha vingut la Sílvia Rosés per explicar-m'ho això.
Exacte. Aleshores, les dones podien ser condemnades per l'Església. A més, que eren atacades per la societat civil. És que això era realment un problema.
Vols dir que et podien denunciar per portar calces?
Et podien denunciar, et podien portar a la foguera, et podien tancar a la presó, perquè, ostres, i dius, però quina importància té realment, ostres, posar-se uns calçotets? Doncs aparentment no ho té, però quan algú no té molta importància, però genera molt de controvèrsia, vol dir que darrere s'hi amaguen moltes coses. Posar-se uns calçotets significava que la dona sortia dels límits que li havien marcat i que trepitjava el terreny de l'home.
És una mica posar-se pantalons, no? Qui porta els pantalons a casa teva? Doncs... És aquesta pregunta que hem fet alguna vegada, no?
El mateix als calçotets. Significava pretendre igualar-se als homes en drets i llibertats. I això realment no estaven disposades.
Es pagava amb la mort.
Per tant, la dona no portarà calces. Agafa't les calces, que no et caiguin.
Agafa'm.
Fins al segle XX.
Va, home, va.
T'ho juro per tu.
9-3-2-0-7-4-7-4, si algú li vol portar la contrària a la Sílvia Rosés, volem que ho faci.
Bueno, que em truqui algú medieval, m'agafa un algo, no?
Home, sí, hem de fer la taula Ouija, si convé.
Home, esperem que qui ens escolti sigui del segle XX, no?
Sí.
No?
Te'n faries, creus. Vols que canviem la cançó? Perquè ja estic a punt de treure'm tota la roba amb aquesta cançó.
Pues perdemos la razón, amor mío, cuando estamos enfadados.
A veure, explica'm per què has demanat aquesta cançó de Rafael, Enfadados, perquè et pensaves que m'enfadaria per no portar calces
no,
fins al segle XX?
Primer de tot, Rafael.
Rafael.
No, home, perquè els homes es cabregen. A la que trepitgem el seu terreny, es cabregen. I ens posem uns calçotets i ja la cosa ja es desferma.
Però això va haver una època que era moda, no? Això de portar els calçotets de la parella i tot això.
Sí.
Els anys, allò, a l'època de la Kate Moss i totes aquestes models
dels 80.
No, 80
també, aquest moment de que les dones es masculinitzen una mica la seva estètica. En tot cas, segle XVI, va. Caterina de Medici, una gran amiga teva, casada amb Enric II, rei de França, va començar a portar calçotets. Però aleshores, clar,
uns calçotets que m'imagino...
Uns pantalons interiors, exacte. I ho va escampar...
No ens hem d'imaginar res,
uns pantalons
interiors. Una banderada interiors. No ens hem d'imaginar.
No. Aleshores, entre les seves col·legues de la cort, els va començar a escampar. Val? A veure, ei, poseu-vos això, que això mola molt, no sé què. Ara, això vol dir que va començar a generalitzar les calces? No, era de fet un element de privilegi, un element de demostrar el luxe i l'elit a la qual tu pertanyies. A més, com que estaven tan ornamentades, fa pensar que una roba interior pensada no per ser interior, sinó per ser mostrada en certes ocasions. callant.
I aquí va començar el mal.
No, encara no tenim ben bé. Ara, et diré una cosa. Malgrat tot, li van canviar el nom i li van dir, a veure, Brits de Fes, val? Que vol dir brides per les natxes. Que no sigui que l'home pensi que, o sigui, intueixi que està compartint alguna peça indumentària amb la dona i se'n
li van canviar el Rafael. Nom. I li van canviar el nom. Brides sí. per les natxes.
Sí,
això són les primeres calces, eh?
Més o menys, sí.
Però estic pensant que brides per les natges
sí.
és una mica, a mi una brida, quan penso
aquí,
en una brida, penso...
El món aquí, no?
Clar, exacte, amb un cavall o amb una llegua, saps què vull dir? Clar, que ja estem parlant que som uns potrillos.
Però tu penses que estan més ben considerades en aquell moment que uns potros, saps què et vull dir? En tot cas, Caterina...
Érem unes mules, exacte. Per segons qui.
La Caterina de Medici, no, això, a veure, això no es va generalitzar. Ella ho va portar, ella, les seves amigues, però punt i s'ha acabat.
Tenien quartos i els hi devien fer mida, no?
I vinga, va. Exacte.
Sí, no anaven al Zara a buscar-les.
No, el senyor Amancio Ortega encara no s'hi havia posat. Però quan comencen a prendre's en sèrio el tema de les calces? Doncs entorn al 1850, quan es crea el que es diu els vestits volants? Tu, Montse, jo et veig a tu mirant Lo que el viento se llevó, segurament cada
tota
diumenge
estona,
fas...
Cada diumenge.
Aleshores, tu recordes aquells vestits que quan es ballen es mouen molt?
I tant.
Doncs això són
una mica com les de Flors Mariae.
Bueno, Flors Mariae, sí, bueno, vale. Excepto Barco. Pensa que en aquell sí. moment, clar...
Però les pel·lícules de gris, per entendre'ns, no? Aquelles faldilles abollallades.
No,
no te
vagis tan lluny. Mujercites. És aquests mirinyacs que quan ballaven es movien moltíssim.
Clar.
Què passa? Que si ballaven la polca, si venia una ventada, clar, allò s'aixecava, ensenyaven el carnet d'identitat i això, bueno, era fatal per la societat, perquè pensa que la moralitat de la dona sempre ha sigut una qüestió d'estat, no la de l'home, la de la dona. Llavors aquí van dir, ostres, calla que no els haguéssim de posar unes calcetes. Aleshores, aquí va ser l'home com a custodi d'aquesta moralitat, van començar a obrir realment el debat d'aquests pantalons íntims.
Les bandes sonores de la Sílvia Roger són imparables. 93207474, si algú ens vol explicar alguna anècdota relacionada amb el món de les calces.
Bueno, segur que hi ha moltes.
Segur que n'hi ha moltes.
Total.
Escolta'm una cosa.
Què passa?
On estem?
No,
o sigui,
bueno...
aquestes senyores...
Espera, estem, això, 1850.
Encara estem aquí,
Sí, s'obre el debat i tal, i aleshores els anglesos seran dels primers que diuen, vinga, va, acceptem les calces. Els francesos, no, diran, unes calces, per favor. Però si amb unes calces, què passa amb les dones? Doncs que guanyen llibertat de moviment. I aleshores es va acabar convertint
home, però,
en un símbol.
A veure, calces per què, llibertat de moviment? En teoria és més lliure no portar-ne, no?
A veure,
però si no podies asseure en un pedrís, vols dir.
Exacte, si tu portes uns mirinyacs, per exemple, que quan t'aixeques, que és com una, com es diu ara, com el tema de la llum, com es diu això de la llum?
Com una campana?
Com es diu això, la història aquesta de la llum, saps què? Vull dir que és així, rígida. No ho saps.
Sí que vols dir, la història de la llum rígida. A veure.
La pantalla, carai, la pantalla. Si portes una fantilla, que sembla una pantalla, i tu seus, allò això t'aixeca, m'entens?
Ja.
Esclar, allò no és...
I a
no...
més tots aquests ferros que hi havia al voltant, de vegades,
exacte,
no?
Exacte.
Uf, quina fanyada.
Exacte. Aleshores, per tant, et cal algo que també et tapi per sota. Els francesos diuen, no, perdona, no, ni liberté, ni qualité, ni fraternité, perquè realment les calces es van convertir en un símbol de l'emancipació femenina, que és el que demanaven les sufragistes, i els homes no estaven disposats a tolerar unes calces. Per tant, mica en mica, vam anar acceptant. Principis de segle XX, comencem ja a normalitzar les calces, i les últimes que s'hi adhereixen són les dones que amb menys recursos, perquè realment en aquell moment era, ara, una calça no és res, no? Però en aquell moment era un bé de consum doncs, molt preuat. Sí? 1918, marca Petit Bató.
Escolta,
què?
Això és de nens petits, no?
Ja, però els nens petits portaven com una mena de pantalons íntims que aleshores aquesta marca va començar a escurçar perquè tinguessin més llibertat de moviment.
Però no era una marca francesa, això, i els francesos estan en contra de les calces.
Bueno, però van néixer del seu temps i amb el temps van acabar acceptant que la cosa s'imposava. Pensa que
I són els primers que van fer negoci amb el tema de la calça, o què?
No, van començar a escurçar per donar més mobilitat a les criatures i les mares van dir, tate, aquí hi tomate, saps què et vull dir? Es van dir, això ens va molt bé nosaltres. I aquí és quan va néixer la calça moderna. Ja no el pantaló íntim, sinó la calça moderna.
Aquella calça.
Com et quedes? Anys 20, moment de llibertats, ho acaba de forjar tot.
I ja, calces per sempre.
I aquí calces per sempre.
Calces de totes formes, colors i allò.
Aquí
i materials.
Aquí podríem obrir el debat de calça sí, calça no. Després de tota aquesta lluita ferrissada que t'acabo de portar, calça sí, calça no.
Home, tu te'n recordes? Ara estava pensant amb la Chavarri. Home. Estic parlant d'una cosa molt antiga.
No, no, no.
Però l'interviu, aquella portada que va marcar als 80, finals dels 80, ara potser m'estic llançant en una piscina d'aigua buida.
No, 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 no t'hi llences, hi ha molta aigua en aquesta piscina. Algun dia, Montse, en podem parlar d'això, perquè hi ha la Marta Chavarri, hi ha Instint Bàsic, i amb el tema aquest del creuament de cames, hi ha una mirada molt masclista al darrere. Si vols te l'avanço o si vols la deixem per un altre dia.
A veure, no tenim gaire temps, però sí que m'agradaria dir que el fet de que aquesta dona en aquell moment anés vestida sense calces va ser molt disruptiu. De fet, les revistes del moment la van... Vaja, li van dir de tot.
Però jo no crec que fos disruptiu. Jo crec que ella no portava calces perquè li sortia de m'entens, de, sí, del mondongo.
Disruptiu de cara en fora. És a dir, jo no sé la idea que tenia ella.
Jo crec que no tenia molta idea cap enlloc. El problema és que se la va dilapidar públicament, i això va ser una... A part, va ser com una cosa molt orquestrada a nivell polític per interessos entre magnates d'aquests de l'època, i ella em va pagar els plats.
És que ho recordo com algo terrorífic. Vull dir,
però si vols algun dia en parlem d'això, perquè
t'ha encantat aquest tema.
No, m'has deixat, es va per tu de corpresa, com sempre.
Tinc aquesta cultura que tinc amb sobresurt.
De calces.
Per la calça. Com sempre, també estava pensant que tot allò que portem les dones se sexualitza.
Exacte.
I fins i tot, tu parlaves abans de les calces sexis, sí, però també hi ha tota una fantasia de la roba interior que sembla de nena, per exemple. La roba blanca, les calces aquestes que dèiem, doncs, de altes. Vull dir que de tot en podem fer una pel·lícula, perquè el que es tracta sempre de sexualitzar-nos, no?
És que tot és sexualitzat, fins i tot la muntura de les ulleres, m'entens o no? O sigui, és que, bueno, estem en un món on la dona tenim aquesta...
Hem vingut al món per això, es veu, no?
Però ho seguirem lluitant.
Escolta una cosa, et vaig llegir un article l'altre dia a l'Ara, on parlaves de la moda última d'anar amb calces i sostens pel carrer. Explica'm això, perquè tens un minut.
Mig minut. Ostres, la gent s'ha escandalitzat molt amb el tema aquest de mostrar la roba interior. Jo penso que, val, sí, està dins de la sexualització de les dones, val, sí, però, a veure, tampoc no cal que sigui una crisi nuclear, perquè és d'allò. Jo crec que sovint oblidem que la moda també està feta per transgredir les normes i per divertir-los una mica, no? Per tant, jo crec que és una moda...
Sí, que la setmana que ve encara els hi sostens a fer ràdio, no?
No, és d'usar i tirar, no? Aquesta moda no
arribarà
no gaire, ens hem divertit una mica i benvingudes.
Doncs escolta, ja parlarem dels sostens de la Kardashian aviat, que li surten els pits per allà, els mugrons...
En parlarem.
Quins nervis. Aquest programa, Nervioses i Contentes, el fem Judit Pastor, Anna Escura, Anna Closa, Eduard Nas, Carla Bardés i qui us ha parlat, Montse Virgili. Tornem demà a les 11 de la nit, com sempre, amb una entrevista que ens fa molta il·lusió. Anna Bofill, l'arquitecta, de la que segurament tampoc sabeu res, perquè algú es va dedicar a esborrar la seva història. Potser el seu germà? En parlarem demà.